Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar. Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes.
Música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
La nit més plena amb tu per teu, la vida de mil colors. Tots ulls la miren pel cor que viu, la vida de mil colors. La vida de mil colors, mil colors.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident. Perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Alexa, abre Ràdio Sant Cugat.
Bienvenido a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, i vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem dos convidats, un que el tenim aquí, a l'estudi, molt content que estigui aquí, i un altre que el tindrem via telefònica perquè en aquests moments està precisament preparant el concert de demà. I d'aquí parlarem de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, la taula de música del Consell de Cultura. Benvolguts germans a les arts escèniques. Fa 15 anys es va fer el Pla de Cultura de Sant Cugat del Vallès, que encara és vigent, fins que no es decideixi el contrari. Dins del Pla de Cultura es va crear el Consell format per representants de cada un dels partits que en aquells moments havien estat escollits per l'administració municipal i els que formaven part de l'oposició, i de 6 persones vinculades a diferents segments de la cultura. Aquest Consell va treballar durant 6 anys, amb reunions quasi mensuals, algun any inclús va suposar de més de 14, amb informes sobre tots els sectors, modificacions en les relacions entre l'Ajuntament i entitats culturals, llistes de col·laboració sistematitzades, lluny llarg, etc., on no m'estendré per no fer-me pesat, però que va demostrar que calia ordenar una mica aquesta relació per obtenir per ambdues parts millors resultats. Després es va determinar que potser seria més eficaç crear unes taules específiques per tractar només en cada cas les necessitats i processos de cada sector. I així van sorgir la taula de patrimoni, la taula de cultura popular, de lletres, d'arts plàstiques, de festa major, d'arts escèniques, que després es va subdividir en la taula de teatre, la taula de dansa i la taula de música. D'aquesta en parlaré aquí, com és lògic, tractant-se d'un programa com molta comèdia. La taula va concitar la col·laboració inicial de més de 50 entitats i o persones que s'hi van apuntar al principi de les reunions eren més o menys trimestrals. Això va servir per establir activitats conjuntes, el Dia Mundial de la Música, del Teatre o de la Dansa, en col·laboracions entusiastes i la constatació del potencial important que en aquests camps té la ciutat. També va servir perquè molta gent que treballava des d'escoles, grups amateurs, un llarg, etc., es coneixessin i després establissin de forma regular col·laboracions fructíferes. Cal dir que no totes les taules han funcionat amb la persistència i positivitat i que en alguns casos, com les lletres, s'ha vist la dificultat per engegar accions comunes, però en general diria que tot plegat ha estat més positiu que el contrari. Des de fa 2 anys, el problema per mi consisteix que la periodicitat de les reunions ha derivat a centrar-se exclusivament a preparar els dies mundials, per exemple, però no a configurar unes accions col·lectives que ens portin a una realització de projectes amb una visió més llarga, prescindint dels 4 anys de legislatures que ja m'agradaria que fossin, si no, uns plantejaments a curt termini, sense gaires possibilitats de prosperar i, sobretot, de consolidar-se. Una reunió a l'any, amb un comentari del que s'ha fet o volgut fer per part d'un representant de cada segment, de cada taula, no ajuda a fomentar el creixement de res. Un plantejament que sorgeix, de fet, de les continuades sol·licituds de la taula de música i que deriva en un pla director de la música, que també havia d'incorporar plans directors per a les altres arts escèniques, no serveix de res. És a dir, si no es compleix, serveix per perdre la moral i la confiança. El potencial de la ciutat és important. Les possibilitats per crear i sistematitzar activitats de la música entesa com una diversitat sense fronteres, també. Però cal tenir en compte sempre que els projectes només funcionen considerant 3 aspectes. Espais en condicions per poder desenvolupar-los. Pressupost suficient per donar continuïtat i plantejaments a llarg plaç a partir dels pressupostos municipals i d'una política intel·ligent d'esponsorització a partir de la munió d'importants empreses radicades al municipi. La pandèmia no ajuda, però quan no existia la situació com ara, la cosa no era massa diferent. Cal no perdre el pas. Cal establir un procés de potent abast i de mirada llarga, sobretot això, de mirada llarga. Ja ho sabeu, no sóc creient, però que Déu faci més que nosaltres. Amén. Música de Beethoven i és l'Obertura Egmont, precisament perquè serà la primera peça que es tocarà en el concert que demà l'Orquestra Simfònica Sant Cugat farà al Teatre Auditori d'aquesta ciutat. I amb nosaltres tenim aquí en Josep Ferrer. Benvingut, Josep.
Hola, bon dia.
Que és el fundador, un dels fundadors, i director de l'orquestra. En aquest cas, ell del concert de demà no serà director, sinó que serà en Jordi Picorelli, amb qui tindrem ocasió de parlar-ne concretament, sobretot del concert. Perquè, Josep, a mi m'agradaria molt doncs, ensenyar-te una cosa que he portat i que tu, evidentment, de seguida recordaràs, que és
Sí, sí, el llibre dels 20 anys. Sí,
exactament, sí. El llibre dels 20 anys. I precisament el que m'agradaria comentar amb tu és que el mes de juny d'aquest any, la llàstima és que no es va poder celebrar amb la seva data perquè estem doncs, ficats en aquesta pandèmia, es van complir els 30 anys.
Exacte. Sí, sí.
Què diries com a primera impressió d'aquesta sensació d'haver complert 30 anys de la fundació de l'orquestra?
Bé, fa estrany mirar enrere perquè sempre la feina el dia a dia sempre fa pensar en el següent concert i més amb el tema de la música. La música és un bé eteri que el fas al moment i desapareix i per tant sempre estàs pensant en nous projectes amb el proper concert i fer una mirada enrere fa una mica de vertigen i impressiona, la veritat. O sigui, ja han passat 30 anys. Sí, sí.
Aquests 30 anys han suposat, entre altres coses, la consolidació de l'orquestra, que va començar com una orquestra de cambra i que en aquest moment és una sinfònica.
Sí, vam estar del... A veure, l'orquestra es va adaptar una mica a l'entorn on feia els concerts. El 1990 no existia el Teatre Auditori perquè es va construir el 93 i en aquell moment actuàvem al monestir. Llavors, pel monestir, una orquestra sinfònica no sonaria bé, perquè amb la ressonància i tot, el monestir l'ideal era una orquestra de cambra i així vam començar. I va ser el 95, perquè llavors nosaltres vam participar en fila zero amb la inauguració del Teatre Històries de Sant Cugat, del Teatre Auditori, ja amb jove orquestra, perquè primer teníem orquestra de cambra professional i jove orquestra amb estudiants. I vam participar en aquest espectacle i a partir que vam començar a fer els concerts al Teatre Auditori ja vam veure que es tenia que fer, que et demanava a l'escenari una gran orquestra. I així va ser que el 95 ja vam crear, en lloc d'Orquestra de Cambra Sant Cugat, ja es va passar a Orquestra Simfònica Sant Cugat, i d'aleshores ençà, doncs, bueno, sempre hi ha hagut un creixement, perquè comences amb 25 músics, però dius, escolta, potser sonaria millor amb un violí més, amb un contrabaix més, i aquesta potser sonaria millor mica en mica, doncs hem arribat a això, a ser més de 50.
En aquests moments, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat va presentar fa un mes, aproximadament, sí. Doncs el programa d'aquesta temporada, i estem parlant d'un programa que, si no m'equivoco, són 6 concerts
sí, sinfònics, teatre. Sí, i dos d'orquestra de cambra i un de música de cambra. Sí.
Aquesta també activitat que feu a l'aula del Conservatori, de l'Escola de Música, un dissabte de cada mes...
A veure, en aquest moment, abans de la pandèmia fèiem un cada mes. Fèiem les 6 produccions simfòniques al Teatre Auditori i un cada mes a l'Aula Magna. En aquest moment, donat que la demanda de concerts doncs, ha disminuït, nosaltres teníem llocs fixes i molts concerts empareulats abans de la pandèmia i molts s'han... han quigut amb el sentit que els ajuntaments han dit escolta tu, fins que no tinguem clar no ens volem comprometre. Llavors això, nosaltres hem reestructurat una mica la nostra producció Sant Cugat i en aquest moment estem fent un concert cada mes o sinfònic i els mesos que no hi ha sinfònic doncs fem amb orquestra de cambra.
Que a més hi ha una varietat absoluta, jo veig que el programa i a part de que la presentació va ser molt interessant perquè es va presentar el septet de metall de la Sinfònica.
Sí, perquè durant aquest temps l'únic que hem pogut fer és fer concerts en formació petita. Per exemple, vam participar a l'homenatge que l'Ajuntament va organitzar per les víctimes del Covid el mes de juliol al claustre del monestir amb orquestra de corda. Després hem fet alguna festa major, però sempre en grups petits. Per exemple, el setet de metall que tu dius, doncs van participar artes en una festa major i després van venir aquí a fer la presentació de la temporada. Vull dir, tots junts, diguem-ne, no havíem fet, sinó eren grups. I ara, precisament demà, estem preparant aquest concert de Beethoven, que és ja, diguem-ne, el primer assaig, la primera producció, diguem-ne, els primers assajos d'una obra d'orquestra de debò, diguem-ne, d'orquestra normal. I per això estem molt il·lusionats, preocupats també, però preocupats per la resposta del públic, perquè, clar, hi ha una contradicció. Nosaltres estem dient a la gent, venim al concert, que hi ha tota la seguretat del món i més, perquè la cultura és segura i està, és que és impossible, ja el teatre amb les mesures que tenen tan estrictes de que pugui passar res, però malgrat això, aquest missatge, hi ha un altre missatge, que és un gota a gota, dia a dia, telediari, telenotícia, telenotícies, de que va dient, ei, sobretot no sortiu, sobretot no aneu enlloc. I clar, això fa que el públic doncs, es refredi molt, vull dir, costa molt. El que passa que nosaltres no podem deixar de fer el que sabem fer i el que volem fer, perquè no pots tenir... tu no pots... una orquestra també és com una espècie d'atleta, no? Que necessita estar en forma, o sigui, necessita tocar per funcionar. Tu no pots dir a un atleta que estigui un any a casa mirant la tele i després vagi a les Olimpiades, no pot ser. Tens que estar en actiu, i nosaltres, si no estem en actiu, ens morim. Vull dir, hem de preparar concerts, encara que sigui amb públic limitat, i això ho estem suplint una mica amb bones gravacions, per després donar-les per la pàgina web, etc. Però vull dir, nosaltres necessitem absolutament, per la supervivència de l'orquestra, doncs, continuar treballant, encara que sigui una mica menys, perquè, repeteixo, amb alguns concerts que teníem fora, doncs han caigut.
Vosaltres heu fet una cosa, durant la pandèmia, que tu havies comentat, sí, que seria programar per la pàgina web, que tothom podia entrar i podia escoltar i podia veure, sí, doncs, concerts que havíeu fet una temporada, dues temporades enrere, sí, per mantenir aquest tipus de contacte, doncs, amb la gent. I efectivament, tal com dius tu, el teatre auditori, en aquest cas, doncs, ja fa un tipus de distribució dins de la platea, dins del teatre, un percentatge, que és el percentatge obligat, però sí, per altra part, doncs, guiat per aquestes, diguéssim, grups, sí, doncs, familiars, sí, o de gent, doncs, que pot funcionar junta. Sí, sí. Jo penso que aquesta programació que heu fet, bueno, ja cal dir que dins de la programació hi ha precisament el concert del 30è aniversari, que serà el mes de novembre.
Sí, sí.
Que és un concert que té unes característiques especials en quant a la seva composició.
Bueno, aquest concert ens va acudir de que la història de l'orquestra, començant amb una orquestra de cambra fa 30 anys, el 1990, i després convertir-se en una orquestra sinfònica, d'alguna manera ha seguit l'evolució de la història de la música, perquè al segle XVIII les orquestres eren de cambra i al segle XIX ja van passar a ser sinfòniques més o menys grans, i al segle XX, doncs, ja han sigut la gran orquestra sinfònica. Llavors, lligant l'evolució de la nostra pròpia orquestra amb l'evolució de la història de la música, hem volgut preparar un programa bastant curiós, amb el sentit de que hi ha una peça del segle XVII, una del XVIII, XIX, XX i XXI, i llavors comencen quatre músics, després 10, després 20, després 40, després 50, i després al final el 21 són que 60, més de 50 amb el cor. És a dir, que és una espècie d'evolució ràpida. Pensem que des del punt de vista escènic també serà original i divertit. Es veurà una mica aquest creixement de l'orquestra al llarg dels anys, i serà un concert, pensem, que divertit. Serà un concert amb una sola part, serà, perquè ara en aquest moment no es fan concerts de dues parts per evitar que la gent s'aglomeri al hall del teatre.
Una durada entre una hora i
una
hora i quart.
Hora i quart, sí. Perdó. I pensem que serà un concert molt, molt, molt interessant. O sigui, un concert que passaran coses.
Més en aquest cas, tu, o sigui, dirigiràs el concert, sí, però hi ha també el Cor Aglepta com a col·laboració, el Cor Infantil Sant Cugat, que sí, va perquè... una llarga tradició també a Sant Cugat.
Bueno, el Cor Infantil va començar fa 30 anys també. Aquest any també és el 30 aniversari.
Llavors jo, Castanyer, com a director de l'Aglepta i la de Buixeda.
Bueno, és que tenim una sort molt gran, per això volíem fer aquest concert, i és que un compositor, el Salvador Brutons, ens va dedicar una obra pel 30 aniversari, i clar, el tenim que estrenar, perquè fer una obra no és cap broma. O sigui, fer una obra són moltíssimes, moltíssimes hores de feina. O sigui, escriure la partitura general, la idea, etc., cada instrument per instrument, el que té que fer, etc., això és una feina que no és impagable, diguem-ne. Llavors tenim l'obra dedicada i la volem estrenar. Llavors aquesta obra és amb cor, també. Llavors aquesta evolució de començar amb quatre músics, 10, 15, 20, 50, l'última peça, que és el segle XXI, serà l'estrena mundial i absoluta, perquè l'han feta per nosaltres aquesta obra, amb cor, en aquest cas amb el Cor Aglepta i el Cor Infantil Sant Cugat, i orquestra sinfònica. Per tant, serà com una progressió molt ràpida, que es veurà tota l'evolució de la música, i també, d'una manera resumida, l'evolució de la pròpia orquestra.
Sí, que l'escenari hi haurà aquesta transformació d'una forma progressiva.
Sí, estem mirant a veure com ho fem, això, perquè, clar, s'ha de fer... s'ha de fer que es vegi amb, no sé com, si amb llum, si ja veurem com...
Ara, vosaltres sou bastant creatius en aquest sentit. Jo me'n recordaré d'aquell concert astronòmic que vau fer, i sempre me'n recordaré d'aquell concert amb Mac Lari, que l'orquestra desapareixia de l'escenari.
Sí. Després desapareixia de l'escenari i després entrava tocant per darrere del públic.
Exacte.
Cosa, vosaltres tenim algun vídeo, es veu alguna... És més bonic veure la cara del públic de sorpresa que el mateix concert, perquè veus la gent, ostres, què
o sigui, passa, somriure, no? Què sí, passa? Sí. I després, evidentment, arribem al concert de valsos, diem de valsos i danses,
sí.
Per seguir una mica la tònica, però si veiem el programa, doncs, en fi, hi ha una mica de tot, no? Perquè ja veiem en Mussorgsky, amb les danses perses que...
Sí. A veure, aquest concert es diu de valsos, i no hi ha cap concert de valsos que hi hagi més de 3 o 4 valsos, de les 10 o 12 peces. Perquè es diu de valsos, però és de valsos, de polca lenta, polca ràpida, obertures, mazurques, tot això, amb quina és la característica? La característica és música, en principi, de ball. Música per ballar. Encara que la gent vagi, se senti i escolti, és una música pensada en principi per ballar. És música alegre, no és música transcendental d'una persona que està deixant el seu missatge o la seva... No, és una música per somriure. Llavors, això és l'essència del concert de valsos. Llavors, no podem deixar de fer, evidentment, els valsos, algun vals d'aquests vienesos, que són tan espectaculars, la marxa Radetzky, el Danubi Blau, però nosaltres sempre posem cullerades, sempre posem nadales catalanes, sempre posem alguna peça també alegre i divertida, encara que no sigui d'Strauss, perquè Strauss no té el monopoli de la música divertida i alegre. Vull dir, hi ha molta música.
Parlant de música diversa, doncs tenim aquesta temporada, jo penso, un concert que trenca motllos, perquè estem parlant d'un concert al mes de febrer, guitarra elèctrica i orquestra.
Sí, això és molt original, i segur que algú ha fet, perquè sempre hi ha algun japonès o algun lloc del món que algú ha fet alguna cosa d'aquestes, però que nosaltres coneixem, no coneixem cap experiència d'aquest estil. No?
I parlem d'un músic d'aquí. Exacte.
Això és l'Oriol Saltor, que tothom el coneix, aquí a Sant Cugat, que és un gran músic de jazz i que molt creatiu i molt imaginatiu. I mira, vam veure en un concert i dir, ostres, però... Per què no? Perquè sempre té que ser un violí solista davant i l'orquestra acompanyant, perquè no pot ser una guitarra elèctrica, no? Llavors va donar la casualitat de que ell acabava de treure aquest disc, un diu que es diu Saltofler, sí. I llavors hi havia el David Bozzo per allà, que és compositor, i clar, el problema d'aquest tipus de projectes és fer els arranjaments per orquestra. És a dir, tu pots tenir una música amb un grup de jazz, però passar-ho això a una orquestra simfònica i passar-ho de manera que el músic de l'orquestra simfònica vegin que hi ha un treball, que cada instrument està ben tractat, que cada instrument té la seva particularitat i entra i surt quan toca, etc. S'ha de fer una partitura especial, no? Llavors el David Bozzo va dir, sí, m'atreveixo a fer-ho això, no m'atreveixo, ho faré i estarà molt bé. I escolta'm, tu, encantats de la vida, o sigui, farem un concert que hi haurà la participació de guitarra elèctrica i la música que no hi ha guitarra elèctrica, perquè no tot el rato serà guitarra elèctrica, sinó que és com quan hi ha un concert de piano i orquestra, sempre hi ha una obertura abans d'orquestra sola, després ve el concert amb el solista, aquí passarà igual. La música que no és amb guitarra elèctrica serà música de pel·lícula, serà un concert així, pensàvem un concert, diguem-ne, espectacular, de música així, la música de pel·lícules, que és la música simfònica més escoltada de la història de la música.
Que podríem dir que és la simfònica del segle XX.
Exacte.
I ara continua el XXI, perquè clar, un autor com el John Williams o com el James Horner,
sí.
Evidentment tenen una posició, i últimament, doncs, també a Ennio Morricone, no?
La seva música, aquests compositors, és molt més escoltada que qualsevol dels grans compositors clàssics. Vull dir, segur que John Williams, hi ha milions de persones que han sentit la seva música, cosa que Mozart no a la seva època no era, molt pocs, diguem-ne, no? Per entendre, ni Beethoven també, vull dir que...
Però avui tenim una diferència, Josep, que a mi em sembla que s'ha de remarcar, jo ho dic molt sovint, sí. I hem de fer pesat i tot, i és la simultaneïtat. És a dir, tu aquest dematí has pogut aixecar-te al dematí i escoltar Mozart, però al cap d'una hora s'ha posat una altra cosa i s'ha passat a música electrònica sense cap problema de transició. I al mateix moment, i al mateix moment i al mateix dia, pues, puc escoltar música de 5 segles diferents.
Aquest és un problema molt greu que tenen els compositors. A l'època, al segle XVIII i al començament del segle XIX, clar, Mozart, per exemple, si tu volies música, si un aristocràtic volia música perquè la seva filla feia 15 anys i volia fer una festa, o tenia el músic contractat allà al castell o a la casa, o no hi havia música. No podia posar la ràdio, no podia posar internet ni res. Aleshores, la música és la música que es feia en aquell moment pel compositor d'allà mateix i adequada al moment. És a dir, per exemple, Bach, si tenia que fer la missa del diumenge i aquella setmana resulta que el que tocava la viola li havia agafat mal de panxa, aquell diumenge hi havia una missa que estava fet sense viola. I llavors els musicòlegs diuen, ostres, això perquè Bach va pensar que...
Com no sé és, com què, és, no?
Que la sonoritat... No, mentida. La verdadera raó és que estava malalt. I si en aquella setmana venia un de viatge, un oboè, amic seu, que passava uns dies allà perquè anaven de viatge, aquell dia hi havia un solo d'oboè, perquè aquell era bo. Aquesta, adequar al moment precís, això és el que s'ha perdut, i això és un valor important. I avui en dia els compositors han de competir, un compositor d'avui en dia ha de competir amb el bo i millor de tota la història. Clar, llavors la gent què fa? Prefereix escoltar Mozart, que ja sap que li agradarà, que no pas un compositor nou que no sap que li agradarà. I això és un hàndicap molt important. I avui en dia hi ha molts avantatges, aquesta immediatesa és fantàstica, però també s'ha perdut una mica aquesta espontaneïtat i aquesta originalitat, no? Perquè arriba un moment que la globalització fa que tothom soni igual, quasi, no? Vull dir que abans la cinquena sinfonia tocada per una orquestra o per una altra canviava completament.
Però tu prefereixes aquesta possibilitat o no?
Home, a mi realment és molt còmode aquesta possibilitat, és molt còmode i és molt agradable, però aquest sentit d'identitat, de formar part de la comunitat i de fer la cosa pel dia, pel moment, que la música formi part del dia a dia, també és interessant, també és interessant, i s'ha perdut una mica això.
Continuem amb els concerts, diguéssim, aquest 6, i passem doncs al mes d'abril, que tenim un director convidat, en Xavier Pagès, que em sembla que hi havia estat...
No, el dirigeix a l'orquestra de l'Escola Fusió,
sí.
I ell professionalment és molt bo, és compositor i treballa amb gent molt professional, i per tant ens fa il·lusió doncs que vingui.
I com a solista tenim la Kalina Makuta, que ella sí, violí, que ella sí que va estar temporades.
Sí, fa tres, em sembla més, fa tres o quatre
tres temporades,
anys.
Sí.
Va fer el concert de Tchaikovsky per violí i orquestra, i en aquest cas farà una obra de Manent. Perquè aquest any que ve és el 50 aniversari de la mort del Joan Manent, que és un músic català d'aquests, podríem dir, per ser molt ràpid, definint-lo, és un músic català d'aquests injustament oblidat, com aquests grans músics que si hagués estat en un país més normal seria conegut arreu del món, i que aquí, clar, ser català i ser compositor a l'època del franquisme, això no era gaire garantia de ser promocionat, no? Llavors, en aquest moment hi ha una associació Joan Manent, que estan fent una gran feina de recuperació de la seva vida, de la seva història, sobretot dels seus èxits que va ser per Europa, i de les seves obres, i nosaltres amb aquest any del 50 aniversari volem contribuir programant un caprici per violí i orquestra seu.
I a més, feu un homenatge a Joan Manent, sí, dins de l'aula, aquests també, concerts també, del dissabte,
sí.
Aquest homenatge, on també intervé la Karina Makuta, i en aquest cas, doncs, el pianista Daniel Blanc.
Exacte.
I a més, hi ha una estrena també, si no tinc entès, que és el Marc Migó, que ja havia estat estrenant una obra amb vosaltres.
Sí, nosaltres també, allò que dèiem abans d'intentar que la música tingui un sentit també social, arrelat a la gent, i que serveixi, que una orquestra serveixi com una eina, no? No només per músics, sinó per tothom. El fet de programar compositors catalans i de fer estrenes és una cosa que normalment a les grans orquestres de grans pressupostos estatals els hi costa una mica, perquè en canvi a nosaltres ens agrada molt tocar, per exemple, aquest proper concert que fem, l'estrena de l'obra del Brutons, però n'hem fet moltes d'estrenes d'aquestes. I al Marc Migó li vam estrenar una obra també fa temps que li vam encarregar, i va ser molt, molt interessant, un xicot jove però que ens va agradar molt, i en aquest cas també doncs, és una obra seva que tocarem aquest en aquest concert, sí, sí.
I amb aquesta projecció que tu parles de gent jove, hi ha en aquest cas un que és molt jove, perquè estem parlant del dissabte 22 de maig a l'Aula Magna també, a més amb un concert de Mozart, el concert per a piano i orquestra La Major, sí. Número 12, i és un nen de...
De 13 anys.
13 anys.
Sí, això...
Bé, Alot Ortega.
Sí. A vegades passen coses d'aquestes que hi ha figures que dius és que això és una passada, això no, això requereix donar-li facilitat, donar-li experiència, perquè aquest xicot doncs és una cosa increïble, mai vista, i val la pena promocionar-lo per això, perquè per ajudar-lo a tenir experiències i que ell tingui vivència i que hagi tocat que no sempre sigui fent concerts sol, sinó que amb una orquestra, i en aquest sentit ens sembla que és bona aquesta feina de promoció, i en aquest cas doncs hem agafat aquest noi perquè ens agrada molt, és molt bo. És de Berga, aquest noi.
És de Berga, sí. I la directora... Que...
La directora és una directora australiana, que fa poc s'ha fincat per aquí. Em sembla que ens va venir a veure i ens va agradar molt el currículum que havia fet, té molta experiència, i és una noia força jove, però ja dic, amb molta experiència, allà a Israel, i ens va semblar que bé, doncs que estaria molt bé que dirigís un concert, sí, sí.
O sigui, tenim una programació de la temporada, penso, sí. Per una part doncs, bastant extensa, sí. I per una altra part, sobretot, molt variada, sí. Amb aquest tipus de... Amb aquest homenatge, sí, amb Manent, sí, per exemple, sí. Aquesta col·laboració amb guitarra elèctrica, sí. Aquest arranjament especial del David Bozzo, sí, sí. Tota una sèrie d'elements que penso, sí. Que fan molt atractiu el,
sí,
conjunt.
Home, nosaltres tenim un valor molt important, que és diguem-ne els socis que diem de l'orquestra, que són els abonats, per entendre'ns, no? I això ens dona molta energia, molta força, perquè sabem que quan fas un concert, doncs sempre el tens ple, no? Vull dir, perquè ja d'entrada ja hi ha quasi 400 entrades venudes, per entendre'ns, i això és important de cara a la projecció de l'orquestra, i en aquest sentit, doncs clar, ens agrada que mantenir el soci amb aquesta varietat i que la cosa funcioni.
I en aquests moments, pensant en aquesta situació, sí. Teniu altres concerts?
Mira, ara de moment, per exemple, aquest concert que fem demà al Teatre Auditori, el fem demà passat, el fem a Montcada i Reixac, en un teatre també tenen bastant maco. I els valsos que fem al desembre els fem a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, el fem a Montcada i Reixac també, el fem a Reus, em sembla que el fem a Vilassar i no sé on ho fem més. Sí, tenim diversos. El que passa que
aquí a Sant Cugat en feu dos,
aquí
i per tant vol dir que feu entre 8 i 10 concerts.
Bueno, potser no 8 o 9, però sí, em sembla que sí, els fem, sí. De la mateixa producció. I altres concerts que només en fem un o dos, no pensis, Els valsos és el que és més fàcil de fer més, perquè hi ha ciutats que no fan gaires concerts, però el de valsos els agrada. En canvi, els altres concerts a vegades tenen que ser ciutats que ja tinguin una certa tradició.
Però en Vilassar sí que havíeu tingut una relació que no sé si continua...
En Vilassar tenim molt bona relació perquè fan un cicle de concerts que anem nosaltres sempre, tenim un acord per fer tota la temporada de concert. El que passa que en aquest moment el Teatre de Vilassar és més petit que el de Sant Cugat. Clar, la meitat de 900... són 400 i pico, i si el 60% són 500 persones,
sí.
Però si el teatre d'entrada té 400 places, clar,
i potser la superfície de l'escenari,
la superfície de l'escenari a Vilassar, el Teatre de la Massa, que és molt maco per cert, ens van fer un afegit per nosaltres, o sigui, ens van suprimir un parell o tres de files de platea i van fer un afegit perquè puguem estar, però clar, llavors allà, fins que no tinguin una capacitat una mica més gran que els permetin d'allòs, és que no poden posar una orquestra de gran a l'escenari i tenir 200 persones de públic, no pot ser. Llavors estan esperant a veure què passa. La previsió és que els valsos els farem allà. Però clar, si la pandèmia continua amb aquest rigor que hi ha actualment, la millor tenen que esperar anar-hi al febrer.
A veure, doncs, si sentim una mica més de música també d'aquest concert de demà, i intentarem connectar amb en Jordi Picabrell. Thank you. Estàvem escoltant l'Allegro de la sonata Appassionata de Beethoven, que és també una de les peces que es tocaran amb el concert de demà del Teatre Auditori. I tenim amb nosaltres a l'altra banda del telèfon en Jordi Pigorelli, que és el director d'aquest concert. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat aquest assaig?
Doncs molt bé, molt bonic. Una música fantàstica i un assaig molt intens, perquè tenim una feinada. però bé, estic molt content.
O sigui, tu diries en aquest moment a tot el públic, a tots els oients que ens estan escoltant, i aquells que ens escoltaran també pel podcast, que convé, és aconsellable i sobretot és gratificant venir demà al Teatre Auditori.
Fins i tot afegiria saludable, perquè després de tants mesos de pandèmia és com una píndola de benestar i de gaudi que ens beneficiarà, si no el cos, l'esperit.
Estàvem parlant amb en Josep Ferrer, que està aquí a l'estudi, doncs... Digues, Josep.
Bon dia, Jordi.
Bon dia, Josep.
Ens estàvem parlant sobretot del fet de la programació de tota aquesta temporada, hem parlat de tots els concerts que estaven previstos i d'aquesta celebració del 30è aniversari, que és doncs una cosa per realment per celebrar, per salvar. Però ens agradaria que tu, Jordi, ens fessis una mica la teva visió del concert de demà, perquè hi ha molta cosa, o sigui que hi ha, a part doncs, de la primera sinfonia, doncs, però hi ha aquest fragments més curts, com l'obertura Egmont, o aquest Allegro de la sonata per a piano, Appassionata, o aquesta romança per a violí. Explica'ns una mica aquesta concepció del concert.
Bé, és una concepció, potser és un concert poc freqüent avui en dia, però a l'època de Beethoven els concerts podien durar 3 hores, 4 hores, i s'estrenava una sinfonia, després s'estrenava una altra, la cinquena i la sisena es van tocar el mateix concert, es van estrenar juntes, juntament amb un concert per piano, una obertura, després música de la cambra, vull dir, era un concert que avui en dia el trobaríem una mica boig per quantitat d'obres i també per la densitat de la música, no? El públic d'avui en dia no és el públic d'aquella època que tenia una, diguem, que assistia als concerts, diguem, de Beethoven, que era un concert per poder-se pagar ell, vull dir, el que cobrava d'entrada s'ho quedava ell, els organitzaven ell per tenir benefici, posaven molta música perquè el públic que hi anava era un públic que feia música, practicava música, era el seu, diguem, un dels mots de les maneres d'entretenir-se, i eren grans coneixedors del llenguatge musical d'aquella època. Per tant, podien aguantar molt més estona que avui. També avui tenim una hiperactivitat i tenim moltes coses a fer després de la feina, que també ens condiciona molt, no? Però és un concert molt, molt estrany en quant a l'estructura. Apareixia ara un fragment d'una òpera molt llarga, ara un tros de sonata, i és una mica el que farem demà. Demà començarem el concert amb una obertura, que és l'obertura d'Egmont, de l'obra de teatre de Goethe, que va escriure i explica, doncs, aquesta obra de teatre explica el judici del comte Egmont i l'execució que el Tribunal de Tumults va fer sobre aquest comte i la posterior revolució del poble flamenc contra els espanyols. I és molt simbòlica i per mi és molt significativa poder-la programar. I després, precisament, hi haurà un moviment d'aquesta sonata per piano sol, que és la sonata opus 53, que és l'Appassionata, que tocarà en Roger Sanz, un grandíssim pianista d'aquí Sant Cugat, de Vallvidrera, però que s'ha format també aquí Sant Cugat, i és una delícia de música. Molt cambrístic, evidentment, piano sol, per tant, generarem un ambient molt, molt més íntim, i continuarà la romança per violí i orquestra en fa major. De les dues romances que té Beethoven, la primera més en sol major, aquesta és en fa major, és una romança, és una delícia de música, una música molt, molt fresca, també té algun moment una mica més de moviment, però és una música que entra molt bé a l'orella, amb el violí i solista, indueix, és molt més difícil del que sembla, la música sembla senzilla, però tècnicament exigeix molt a l'instrument solista, i acabarem amb la sinfonia...
Que serà en Pere Bardagí, no?
El Pere Bardagí, correcte. No ho havia dit. L'amic Pere Bardagí, que és un encant de persona i un músic meravellós, ens farà aquest solo. I al final, la sinfonia número 1, amb els seus quatre moviments, amb l'aparença sencera, que és, evidentment, la primera de les nou. Per tant, és el primer eslaó que ja trenca motlles, ja fa, diguem, es planteja propòsits, tot i que no els desenvolupa molt, però és fonamental perquè es pugui desenvolupar la seva habilitat d'escriptura simfònica. No? Depèn, si no hagués fet aquesta sinfonia, on ja hi ha el germen, on es pot copsar una mica la gènesis de les següents en quant a estructura, parteix d'un món clàssic, però on ja hi ha el seu llenguatge. No? És una obra meravellosa de redescobrir, perquè té moltes coses, també molt, molt humorística, amb molts passatges, i crítica també amb la societat d'aquella època, com ho va ser Beethoven, diguem, amb tota la seva actitud vital, no?
Es diu una mica que Beethoven va fer les primeres sinfonies, sobretot, una mica amb la línia sonata.
Era habitual que els primers moviments de les sinfonies fossin d'una forma sonata. La forma sonata és molt complexa d'explicar per ràdio, però perquè ens fem una idea, on és dues tonalitats diferenciades, amb caràcters diferents que dialoguen. I aleshores hi ha una part central, que és el desenvolupament, que és on realment passen coses, no? Aquests dos temes principals es van barrejant, o a vegades s'utilitza el tema del pont. Hi ha un tema principal, un pont i un tema secundari. Doncs el tema principal o el tema secundari poden aparèixer en el desenvolupament de diferents formes, de diferents invertits, amb diferents tonalitats. I després torna a haver-hi una exposició que se'n diu, que és la primera part, on apareixen els dos temes per separats. Això seria una estructura molt clàssica, que és la forma sonata, així ho he explicat molt lleugerament,
Però s'entès molt bé, Jordi.
Sí, però són aquests dos personatges que es presenten primer per separat, després els posa barrejat una mica com fer bullir l'olla, no? Que hi ha tots els ingredients i els veus saltar per allà dintre de la cassola, mentre es bull, doncs això és el que passa amb la forma sonata. I té per tradició, les sinfonies clàssiques tenen per tradició que el primer moviment sigui una forma sonata. En canvi, el segon moviment és un moviment tranquil, un moviment més líric, on apareix també una... En aquesta sinfonia, també desenvolupa uns contracants, amb una habilitat contrapuntística molt, molt elaborada. I el tercer moviment és un minuet, però és un minuet que agafa un tempo molt ràpid. I és una crítica també a la societat aristocràtica, que ja havia caigut a França, ja s'havia produït la Revolució Francesa. Aquesta sinfonia és de l'any 1798, els primers esbossos, i es va estrenar l'any 1800. Per tant, és una sinfonia molt, molt pròxima encara a la Revolució i té aquests ideals de la lliberació del poble davant de tot el jou de... també dels aristòcrates, de l'antic règim.
I aquest finale, un adagio?
El finale comença amb un adagio, molt sorprenent, perquè dibuixa l'inici d'una escala, i aquesta escala cada vegada es va fent més llarga, cada vegada apareix un esglaó més, un altre més, no? Fins al final, l'escala esdevé el tema principal del moviment, un dels temes principals del moviment. És un acudit molt, molt ingeniós, trobo, que d'una cosa tan simple com podria ser una escaleta acabi sent un tema principal.
Que Beethoven, tu diries que amb aquesta primera sinfonia potser encara manté aquesta relació amb el classicisme, Haydn o Mozart, etc., però ja comença a trencar.
Jo considero que Beethoven és clàssic a tots els efectes. Però és un clàssic que en el seu esperit hi ha un romàntic. En canvi, per dir alguna cosa, Schubert és un romàntic ple, però que manté les estructures clàssiques. Per exemple, les sinfonies de Schubert, excepte la inacabada, o la sinfonia gran, tenen una estructura clàssica també. Però ja hi ha un altre fons molt més misteriós, molt més fos molt més lliure, no és tan quadriculat com amb les sinfonies de Beethoven. Beethoven, al llarg de tota la seva producció sinfònica, sí que es va alliberant paulatinament d'aquesta estructura més clàssica i van apareixent noves... més que noves estructures, el que fa és dilatar-les de tal manera que acaba per, diguem, s'acaba perdint una mica l'estructura humana del, de l'obra, no? Per poder-la seguir des d'un punt de vista canònic clàssic. I fins a la novena, que introdueix tots els cors, introdueix el text, introdueix molts altres elements. Per tant, sí que hi ha una evolució que va camí cap al romanticisme, però no és romàntic. És la primera part del pont que passa del classicisme al romanticisme. La segona part del pont podria ser Schubert i altres compositors d'aquella època, també Schumann, que tanquen una miqueta aquest procés de transició entre el classicisme i el romanticisme.
Per mi, en Josep vol comentar alguna
cosa? No, això que dius està, és perfecte. Jo també volia complementar una mica dient que una característica de Beethoven és que és un autèntic revolucionari. És un antisistema que si fos viu ara seria, bueno, seria absolutament...
Continua sent-ho,
Sí, continua sent-ho. I, bueno, anècdotes curioses és que, per exemple, amb el seu en aquella època, doncs, hi havia molta música galant perquè pels aristòcrates, perquè poguessin fer les seves festes, i això ho odiava, això no li agradava gens, i els músics, molts músics, doncs, tenien que viure a l'aixopluc d'alguna gran casa, no?, com a criats, no?, per fer les músiques. I ell, doncs, amb el seu príncep li va dir, escolta'm, diu, mira, diu, tu ets príncep? Però perquè el teu pare era qui era, però no tens cap mèrit. En canvi, jo sóc Beethoven i jo m'he fet a mi mateix, jo sí que tinc mèrit. I a la millor venia el rei i ell estava allà i tothom s'apartava i li feia reverència i ell es quedava dret, diu que s'aparti ell. Què vol dir això? Ell és el rei, però jo sóc Beethoven. Vull dir, clar, això el va obligar a que ningú el contractés. Clar, aquesta actitud antisistema va fer que de vora es va tenir que convertir en un músic freelance, d'aquests que tenia que anar fent la música, venent-la i fent concerts i cobrant alguna cosa per sobreviure, no? Vull dir, aquest esperit contestatari revolucionari em sembla que, i de constant bus, recerca de possibilitats musicals, possibilitats orquestals, també és una mica definitori d'aquest personatge.
Què en dius, Jordi?
Però tot el dia d'un rep, 100% d'acord. 100% fins i tot, bueno, com a anècdota també afegiria que la primera sinfonia va estar publicada per el seu editor juntament amb una sonata i li va posar el mateix preu. I l'editor li preguntava, però vols dir el mateix preu? Li posaven 20 monedes d'aquella època i 20 igual que la sonata. I diu, sí, perquè si és sinfònic ja costarà d'aquí un tòquim, per tant, m'interessa vendre-ho. Estava, diguem, subjecte una mica a la llibertat, per tant també havia d'ajustar els seus preus de les seves obres d'acord a la demanda. Una mica deixa de ser servent de qualsevol príncep o aristòcrata, que aquella època els protegien i els donaven feina i menjar, però també se les havia de buscar, les garrofes, i havia d'estar, diguem, a demanda del mercat.
Molt bé, doncs escolta'm, estem molt contents de poder-te escoltar i demà, sobretot, de poder escoltar-te via Orquestra Simfònica Sant Cugat. En Josep vol dir una cosa per acomiadar-se.
No, volia dir també el comentari del programa, que molt, molt, molt interessant que has fet, també dir que, clar, com que es planteja com un homenatge a Beethoven, perquè és el 250 aniversari del seu naixement, doncs clar, vam dir, si fem un homenatge a Beethoven i només toquem una obra, fem una mica de ventall de diferents estils que va tocar. Per això vam voler posar una peça de piano sol, perquè la seva obra de piano és molt important. Llavors, fer un homenatge i oblidar-nos d'això, i per això és un concert molt atípic, amb el sentit que el 90% és l'orquestra, però hi ha un moment que apareix un piano sol, perquè volem fer aquest petit homenatge també a diferents tipus de música que va escriure aquest compositor.
Doncs molt bé, Josep, Jordi, contents que hàgiu vingut. Bueno, tu, Jordi, no has vingut, però com si estiguessis aquí. O sigui, amb esperit estàs aquí.
Estic aquí amb esperit, exacte.
I, per tant, repetim que demà al Teatre Auditori de Sant Cugat, a les 9 de la nit, 21 hores, hi haurà aquest concert dedicat, o sigui, un homenatge a Beethoven, amb la primera sinfonia, amb aquesta obertura Egmont, l'Allegro de la sonata per a piano apassionata i el Romanç per a violí i orquestra número 2 en fa major.
i esperem que això sigui un èxit, que avui en dia vol dir que el teatre serà ocupat aproximadament per un 65% de la cabuda, però bé, millor que sigui això que no pas que estiguem a casa. És així?
Hem de tornar a la normalitat, i la normalitat és anar a concerts.
Intentem-ho. Gràcies, Jordi. Gràcies, Josep.
Adéu, que vagi bé.
Fins la propera.
Adéu.
Parlarem ara de l'agenda del cap de setmana que comença avui dijous al Casal de Torreblanca, Bocamoll, amb el concert d'Albert Solà i Sergi Estella, guitarres i veu. Demà divendres, a 8:45, 20:30, al claustre del monestir, Bach i la immensitat, amb Marina Durany i Dani Espasa. I a 9:00, com dèiem, al Teatre Auditori, concert de Beethoven, de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Jordi Picorelli, amb el solista Roger Sanz al piano i Pere Verdagí al violí. I també a 9:00 al Teatre de Mirasol, Juicio a una zorra, de Miguel de l'Arco, Maria Vancells, dirigida per Roger Cònsul, que en vam parlar aquí la setmana passada. I el dissabte a 9:15, 20:30, al claustre del monestir, Commoure, concert a càrrec del grup Contratemps. El diumenge, a 12:00 del migdia, al pati de l'Ateneu, Jacint Beethoven, amb Matthew Simon, trio, examen trompeta. I a 19:00, al Teatre Auditori, teatre, Un dia qualsevol, autor i director Oriol Terrasson, interpretada per Anabel Castan, Imma Colomer, Pep Ferrer i Quimet Pla. I a la mateixa hora, al Teatre de Mirasol, La comèdia de l'olla, de Plauta, amb la companyia de Teatre L'Ombra, direcció d'Alba León, i 13 personatges a escena. Escolti'm, 13, que són molts. I us deixo una mica més de música, la sinfonia número 5 de Beethoven, però amb una forma jazz.